¿Por qué motivo quieres ser botones?
¿Quién no querría serlo en el Gran Budapest, señor?
Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él.
Le quiero.
Y yo a usted. En el catre era pura dinamita.
Tenía 84 años.
No ha sido la mayor.
También fue cuando conocí a Agatha.
Es encantadora, encantadora.
¿Está ligando contigo?
Sí.
Apruebo esta unión.
Me convertí en su discípulo. Él debía ser mi consejero y tutor.
La policía está aquí.
Diles que bajo enseguida.
Un dia més, estem aquí amb Víctor Alexandre. Benvingut.
Hola, Clara.
Cinema a la xarxa, una setmana més. Tot a punt, ja?
Sí, tot a punt. Avui, per parlar una mica del passat, o de la nostàlgia, en tot cas. Avui dedicarem aquest cinema a la xarxa a la nostàlgia.
Què és el que hem acabat d'escoltar ara fa uns segons?
Sí, doncs mira, aquests eren uns moments, podríem dir-ho així, cinematogràfics que pertanyen a la producció, a una coproducció, més ben dit, germano-britànica o nord-americana, que es diu Gran Hotel Budapest. És una pel·lícula del 2014, protagonitzada per Ralph Fiennes, Adrian Brody, Tilda Swinton, també William Defoe, Jeff Goldblum, Edward Norton, Jude Law, gran repartiment, Bill Murray i Owen Wilson.
Una bona llista.
Molts actors bastant coneguts. Uh-huh. Està inspirada en textos de Stefan Zweig i és una pel·lícula nostàlgica rodada per un nord-americà, Wes Anderson, que és un home que sempre havia volgut rodar una pel·lícula europea, així com hi ha directors europeus que, clar, vist en cinema nord-americà, que els fa il·lusió rodar alguna cosa nord-americana, hi ha directors nord-americans que volen fer el mateix amb Europa. I ell sempre havia volgut rodar, doncs, això, una pel·lícula europea que aboqués aquella Europa de fantasia creada per Hollywood a través dels cineastes del nostre continent que es van exiliar als Estats Units quan fugien del nazisme, especialment de l'Alemanya i d'Àustria, esclar. I és que bé, com he dit, avui dedicarem aquest cinema a la xarxa, precisament a la nostàlgia, és a dir, a pel·lícules que expliquen històries dominades per aquest sentiment que podem dir tan genuïnament humà. I Woody Allen també és un cineasta nostàlgic. Sí. La nostàlgia és un element clau del seu cinema, inclosa la música també de les seves bandes sonores. I una de les seves pel·lícules, jo diria, més encantadorament nostàlgiques és Midnight in Paris, del 2011, que per mitjà d'una fantasia doncs transporta el protagonista, que és un nord-americà situat a París, temporalment, i a punt de casar-se amb la seva xicota, que també és nord-americana, i aleshores també situa, la pel·lícula situa l'espectador a través del temps, per situar-lo també en el París dels dies bohemis, en què allà hi vivien artistes que amb el pas dels anys, en aquell moment alguns no eren encara molt coneguts, però després sí que ho serien, com ara, per exemple, doncs, els pintors Picasso, Dalí, Matisse, Degas, Gauguin, Toulouse-Lautrec, també el fotògraf Man Ray, el cineasta Luis Buñuel, el compositor Cole Porter, o els escriptors T.C. Eliot, Gertrude Stein, Juna Barnes, Ernest Hemingway o Francis Scott Fitzgerald. Tot aquest espol de gent apareix a la pel·lícula. Són personatges que apareixen a la pel·lícula Midnight in Paris de Woody Allen. I allà el xicot aquest nord-americà descobreix que la nostàlgia que ell sent per un passat determinat doncs no és gaire diferent de la que senten els contemporanis d'aquell passat per un passat encara més anterior.
Mira, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo.
Estás enamorado de una fantasía.
Estoy enamorado de ti.
¿Qué hacéis aquí?
¿Qué hacéis vosotros aquí? Papá ha venido por negocios y decidimos venir de gorras.
Ah, sí. Fantástico, podemos salir juntos.
Sí.
Bueno, tenemos muchos compromisos, pero seguro que, no sé, podremos...
¿Cuál es? ¿Qué?
Muchas obras de Rodin fueron inspiradas por su mujer, Camille.
Ruth era la esposa.
No, él nunca se casó con Rose.
Espero que no seas tan antisocial de mañana en Versailles.
Reconozco que él no me chifla tanto como te chifla a ti. Es un pseudo intelectual.
Tiene una pizca más de tanino que el del 59. Prefiero una nota ahumada. Carol y yo nos vamos a ir a bailar.
¿A bailar?
Nos han hablado de un sitio genial. ¿Os interesa?
No. Yo no quiero ser un aguafiestas. Ahora necesito un poco de aire libre.
Ja m'agradaria això que arribés la mitjanit, sigui aquí, sigui a París, sí. Sigui on sigui, que, sí. Que arribi a mitjanit i puguis conèixer artistes, no?, i personatges del passat i poder xerrar i, no sé, seria curiós.
Sí. És meravellós perquè, clar, ella al·lucina.
Clar.
Perquè de cop i volta estan esperant estar assegut en unes escales d'un calia una església, no recordo, i clar, passa un cotxe antic, i allà, doncs, allà dintre, i fa Scott Fitzgerald i la seva dona, etcètera, i tota una sèrie de gent, i clar, interactua amb ells, i parla, i amb tots ells, la Gertrude Stein, aquest és un escriptor, i li dona la seva novel·la a la Gertrude Stein perquè la llegeixi. La Gertrude Stein sempre llegia, va ajudar molts escriptors, i clar, i bé, i a més a més s'enamora. Perquè mentre ella està fent tot això, la dona qui s'ha de casar li està posant les banyes amb un amic per allà per París.
Carai.
I aleshores, doncs, és una pel·lícula encantadora. Encantadora, és una delícia. Jo l'he vista moltes vegades, m'encanta. Sí, m'encanta. I les persones, clar, digues.
No, això, el que comentaves i el que descobreix, no?, que el present enyorem sempre el passat, sigui quan sigui aquest present.
Sí, clar, és que penso que les persones tendim a pensar que abans les coses, això sempre ho fem tots, les coses abans sempre eren millors, millors que ara. És que abans ja sentim nostàlgia per un passat que evidentment ja no tornarà, i aleshores ens el lamentem, sense pensar que probablement si els protagonistes, els veritables contemporanis d'aquell passat, poguessin parlar, dirien que no hi estan d'acord. Perquè, clar, pensa que és el que es troba el personatge de la pel·lícula, que sí, tot allò és molt bonic, molta bohèmia i una vida fantàstica, però, escolta, també hi havia molta gent que es moria de malalties que en aquell moment eren mortals i que ara, no, ara són, doncs, ara ho arreglem amb una pastilla, una vacuna, el que sigui.
Sí.
És a dir, que, clar, dius, vols viure del passat? Sí, però saps que...
Amb tot el que implica que ara, aquest passat.
Clar, les coses de què ara gaudeixes no hi eren, saps? Algunes coses que ara semblen naturals o normals. I potser bé, per això, tots els pobles del món tenen les seves dites relatives a aquesta nostàlgia. Uh-huh. I la nostra, la dita del poble català, és temps passat, sempre envejat. I bé, ara, en tot cas, passem a una altra, a una de les obres mestres de John Ford, una d'aquelles pel·lícules que a mi em van inocular l'amor al cinema, que és El raïm de la ira. El raïm de la ira, de l'any 1940, basada en la novel·la de Joan Steinbeck. És un film de realisme social que parla dels desheretats de la terra en la figura d'una família molt pobra que es veu obligada a abandonar el lloc on viuen, que és Oklahoma, i travessar tot Arizona i Nou Mèxic per arribar a la terra promesa, que és Califòrnia, on ells creuen que la vida, doncs, els serà millor fent de temporers, recollint fruita o recollint cotó. Són els dies de la Gran Depressió nord-americana i queden enrere, esclar, els dies en què les coses semblaven millors. El raïm de la ira.
Antes o después acabarán conmigo de una forma o de otra. Tal vez pueda hacer algo, tal vez pueda encontrar algo que... vivir como pueda y tal vez llegue a saber qué es lo que anda mal... y ver si se puede hacer algo por remediarlo. Y también he estado pensando en nosotros, en nuestra gente que vive como los cerdos, teniendo bajo sus pies una tierra tan rica, que no tienen para comer porque se les niega un trabajo al que tienen derecho. He estado pensando en qué pasaría si nos pusiéramos todos a gritar. No hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande, un alma común que pertenece a todos. Yo estaré en todas partes. En todas partes. Donde quiera que mires. Donde haya una posibilidad de que los hambrientos coman, allí estaré. Donde haya un hombre que sufre, Allí estaré. Estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos. Y estaré en las risas de los niños, cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada. Y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré.
Amb aquests exemples, amb aquests trossets que hem escoltat d'aquestes pel·lícules, realment veus que la nostàlgia es pot viure de moltes maneres, no? En aquest cas tenim una nostàlgia una mica més trista.
Sí, clar. A veure, la nostàlgia és un sentiment, com a sentiment humà que és, cada persona el viu d'una manera. Mm-hmm.
Sí.
Cadascú, clar, depèn de cadascú, i a més depèn del tema en qüestió. Però, vaja, amb la nostàlgia sempre hi ha... No deixa de ser un record que saps que no tornarà, sí. i el trobes a faltar, i, uh-huh. i saps, i clar, hi ha una tendresa, diguéssim, una mirada tendre envers el passat. I el protagonista d'aquesta pel·lícula, del Raïm de l'Eira, és Henry Fonda, uh-huh. En un dels seus millors treballs, però també hi havia una cançó que es fa sentir al llarg del film, i que és una de les melodies més nostàlgiques que existeixen, que és la vall del riu Vermell. Que allò mm-hmm. trobarem a faltar el teu somriure.
Sí.
Mm-hmm. I aleshores, justament, doncs és aquesta, vull dir, és la banda sonora clau de la pel·lícula, diguem, la banda sonora per excel·lència acompanya, continua moltes seqüències, va apareixent aquesta peça. La nostàlgia és un sentiment en què batega sovint un anhel de viatge o de retorn a un lloc, a una època del passat. La infantesa pot ser, per exemple, una d'aquestes. A vegades podem enyorar quan érem nens o determinats episodis viscuts a la infantesa, potser no tota la infantesa, però sí alguns episodis, saps? I això sí, clar, pot passar a totes les persones. Unes pel·lícules que parlen sobre això, per exemple, podrien ser Fanny Alexander, d'Ingmar Bergman. També podria ser El màgic d'Oz, de Victor Fleming. Un altre podria ser Toy Story, de Joel Lasseter.
Mm-hmm. Amb Toy Story mi sí que em faràs posar nostàlgica, eh?
Ah, sí. Aquesta ja és més del teu temps, no?
Sí, aquesta, jo era molt petiteta amb aquesta pel·lícula.
Clar. Sí, i clar, són, per exemple, són exemples, podríem dir, oi, d'aquest tipus de nostàlgia. En tot cas, nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa escoltant justament una cançó d'aquest film, de Toy Story, que és la cançó que es diu You've Got a Friend in Me, tens un amic en mi.
You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Or you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, getting stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You gon' seek its our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.